Continguts en xarxa.
Senyor Miró, segons vostè, quina ha estat la força i la difusió de la cançó catalana?
Sí, la cançó catalana té una força enorme perquè és un contacte directe amb la gent. Hi ha la cosa aquesta física de la veu, també, de la veu del cantant, que té una cosa fascinant. És un cop directe a la gent, això.
Per què creu que ha servit en aquests anys que han passat la nova cançó?
Home, ha servit d'una manera molt enorme per anar impedint que la gent s'adormís.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Hem obert el programa amb la veu de Joan Miró perquè avui en serà ell el protagonista. Joan Miró era pintor, és clar, no pas actor ni tampoc va exercir cap tasca en cap altre àmbit de la producció cinematogràfica, però el cinema sí que es va interessar per la seva obra, per la universalitat de la seva obra. I el motiu de parlar-ne avui és perquè justament aquest 2023 coincideixen el 130è aniversari del seu naixement i el 40è aniversari de la seva mort. Tots dos aniversaris coincideixen. Miró va néixer a Barcelona el 1893 i va morir a Palma el 1983, a l'edat de 90 anys. I és un dels pintors més universals. Però en ell, per les característiques de la seva pintura, es dona a més un fet bastant insòlit, que és un pintor molt estimat pels infants. Probablement no ens equivocaríem si diguéssim que és el més conegut i estimat pels infants. Els ulls, els estels, els planetes, les llunes i els personatges amb tres peus que pintava, així com la combinació de colors, han atret sempre la mirada dels infants. De tota manera, Miró no era només pintor, també era escultor, gravador, ceramista i muralista. Se'l considera una de les més grans figures del surrealisme i podem trobar la seva obra escampada per tot el món. Per cert que els quadres i tapissos de Joan Miró es compenetren molt bé amb el formidable edifici de la Fundació Miró, dissenyat per Josep Lluïsert, arquitecte també universal. I són obres que llueixen meravellosament allà. El tall de veu que hem escoltat fa uns moments amb la veu de Joan Miró pertany a la pel·lícula La nova cançó, que Francesc Bellmunt va rodar el 1976 i que va tenir un èxit enorme, perquè recollia declaracions i actuacions dels noms més importants de la cançó catalana. Miró era un defensor i la va ajudar sempre que se li va demanar. De fet, qualsevol cosa que se li demanés per a Catalunya, ell sempre tenia un sí. Un altre director de cinema que també s'ha interessat per l'obra de Miró ha estat Pere Portabella. Portabella, que l'admirava i tenia amb ell molt bona relació i el va filmar en diverses ocasions, per exemple, el va filmar el 1969 en el film Miró, l'altre, amb motiu d'una exposició que denunciava la instrumentalització que el règim de Franco havia fet de la figura de Miró, apropiant-se'n, tot i que Miró era declaradament antifranquista i a més era catalanista, fins al moll de l'os. Pere Portabella, amb aquest curtmetratge, Miró l'altre, produït pel Col·legi d'Arquitectes i amb música de Carles Santos, va fer un film que ara, mig segle després, és tot un document. Però no és l'únic, perquè el mateix Portabella hi va tornar el 1973 amb dos films més, un que es deia Miró Forja i l'altre Miró Tapís. Aquest que ara escoltarem, és Pere Portabella parlant precisament del rodatge d'aquest film.
El Miró estava fascinat. Primer perquè ell d'una càmera d'això no res, però estava fascinat. De com, per exemple, jo hi era discretíssim. Mai es va acostar quan jo estava rodant. Però després jo l'observava I quan, per exemple, podien, movien imatges meves i tal, ja es quedava allà amb el Sergi, no? I tenia, saps, aquesta actitud esplèndida, no? Allò que et deia abans, no? Jo quan treballo bé és quan no treballo.
Aquí Pere Portabella recordava el rodatge del curtmetratge Miró Tapís, que ell va fer amb Joan Miró l'any 1973. Però els vincles de Miró amb el cinema no es redueixen pas a això, eh? Com hem dit, Miró va néixer el 1893 i això el va fer testimoni del naixement del setè art i de la seva evolució posterior, tant pel que fa a l'etapa muda com a la sonora, passant per diversos llenguatges, corrents i moviments cinematogràfics que anaven sorgint, com l'expressionisme alemany, el surrealisme, el cinema soviètic, el neorealisme italià, la Nouvelle Vague o el free cinema anglès. De tot això, en el terreny més pròxim a Miró va ser el del surrealisme, amb noms com el del fotògraf nord-americà Man Ray. Man Ray, entre els anys 1933 i 34, va fer una sèrie de retrats de Joan Miró amb una corda, que avui són joies de la fotografia. El propi Man Ray va explicar que la simbologia de la corda que apareix a les fotografies prové de l'època en què tots dos vivien a París, i allà, reunits un dia amb poetes surrealistes com André Breton i Paul Éluard, van fer una broma macabra a Joan Miró, que era una persona molt introvertida i molt tímida, perquè mentre els altres opinaven, ell, en canvi, no deia res. I com que els seus silencis els incomodaven, doncs el pintor Max Ernst va agafar una corda, la va lligar a una viga, va fer un nus escorredor en un extrem i va posar aquest nus al voltant del coll de Miró mentre els altres l'agafaven pels braços perquè no es pogués moure. I li deia, parla, li deien, no? Però Miró no deia res. I parla, li insistien amenaçant de penjar-lo. Però Miró, immòbil, en comptes de defensar-se, va continuar en silenci sense badar boca. Ni amenaçant-lo de mort van aconseguir que Miró donés la seva opinió sobre el tema que estaven tocant. Aquest és el motiu de les fotos posteriors de Man Ray, però també és el motiu pel qual Joan Miró va utilitzar després moltes cordes a les seves composicions artístiques com una mena d'indirecta llançada als crítics d'art que no valoraven la seva obra, o no la valoraven prou, i també com dient l'ús que tenia prou corda per penjar-los a tots. Miró va tenir també un vincle amb Luis Buñuel i Salvador Dalí, i amb les dues pel·lícules que aquests dos, Dalí i Buñuel, van fer junts, Un gos andalús i L'edat d'or. Però ara escoltarem la veu de Miquel, en Miquel, el masover de la casa de Montroig, on Joan Miró treballava a l'estiu, i que ara mateix és un lloc preciós d'interès cultural que és molt interessant de visitar.
Quan visitem un museu, veiem el final d'un treball. No veiem tot el procés de creació d'aquest treball, no? Veiem el resultat final. Aquí veiem tot el contrari. Aquí el que veiem és el lloc on se treballa, el Sancta Sanctorum de l'artista, no? El seu món privat, i entén moltes coses que després, vulguis o no, t'ajuden a entendre el perquè d'aquells quadres i el què, no? Jo crec que cadascú de les persones que visiten el mas hi troben un encant en algun lloc diferent. Jo personalment és aquí on estem ara, que és el taller, perquè aquí és on neix, doncs, l'obra de l'artista, no? És on treballava, on se concentrava, on hi ficava tota la seva imaginació a l'hora de treballar, no? Hi ha gent que potser el senyor Miró el trobaven una mica esbojarrat, no? Aquest home està boig, pinta ulls als troncs dels arbres. No, jo us puc ensenyar troncs on hi ha ulls, els arbres i naturals. Ell, si ve un ull en un arbre, l'ull hi era allà.
Tothom qui ho vulgui pot acompanyar en Miquel al masover en aquestes visites teatralitzades tots els dissabtes dels mesos d'estiu a les 11 del matí.
Aquestes paraules d'en Miquel, el masover de Joan Miró, pertanyen a una filmació que Canal Reus Televisió va fer l'any 2019 sobre el Mas Miró de Montroig del Camp. titulat «Conèixer la vida de Joan Miró a través del seu masover». Un masover capaç d'organitzar visites amb ell mateix, com a guia, explicant anècdotes d'aquell mas que era la casa d'estiueig de Miró. En el camp cinematogràfic trobem Joan Miró en un film del 1955 titulat Around and About Joan Miró, al voltant i sobre Joan Miró, del nord-americà Thomas Bouchard, que és un passeig a través de l'obra i de l'entorn natural de Miró i de les seves fonts d'inspiració. Un altre film és el que va realitzar l'alemany Klaus Wildehahn el 1966, titulat John Cage, en el qual apareixen, a més del músic californià John Cage, apareixen també el pintor, ballarí i coreògraf nord-americà Mercy Cunningham i Joan Miró també hi apareix. Escoltem ara la veu del propi Joan Miró parlant-nos de la seva infantesa quan estava malalt i de la decisió que va prendre el seu pare de comprar el Mas de Mont-roig.
Com que això era una cosa tremenda, era un aire tremendo, els 8 del matí fins a la 1, les 3 altra volta fins a les 9, els dimecres del matí també, res de vacances, això em va donar una depressió nerviosa, que això em va portar el que llavors em deien unes febres de Barcelona. Les febres de Barcelona llavors medicava altrament cara. Altres no menjaven malalt. Llavors no, hi havia, no menjava res jo. I vaig estar més d'un mes en el llit sense menjar. I quan me vaig aixecar, llavors feia un temps que el meu pare va comprar el mas d'en Faratges, que deia. I llavors el meu pare hi anava sovint per passar dies, perquè per organitzar la finca, i llavors van decidir en consell del metge que em portessin a fora. I els meus pares em van portar a Mont-roig. Recordo molt bé que en aquella època van agafar un taxi per anar a Mont-roig, que agafar un taxi llavors era com havia com un avió, i em vaig refer ràpidament fins a l'extrem que al cap de 15 dies de ser a Mont-roig, ja recordo molt bé que des del poble fins a l'ermita vaig anar a peu. Està bé al cap de 15 dies després de la llarga malaltia.
Aquestes paraules formen part del film que el cineasta i escultor Martí Rom va dedicar a Joan Miró. Martí Rom ha fet altres documentals sobre Joan Miró, com Mont-roig, Tornaveu mironià, és del 2002, Safatans mironians, del 2007, i també Centre Miró, del 2010, i és autor de 3 llibres dedicats a la seva relació amb Miró. L'últim, publicat aquest 2023, es diu Miroia, Miró, Mont-roig, i és un recull d'articles escrits entre el 1993 i el 2021. La paraula miroia és una paraula que el Diccionari Català Valencià Balear defineix com una cosa que treu la mirada, que fa goig o que resulta interessant de veure. Per això es diu el llibre Miroia, Miró, Mont-roig. I el fragment que hem sentit amb la veu de Joan Miró pertany al film titulat D'un roig encès, Miró i Mont-roig, també de Martí Rom, rodat l'any 1979, 4 anys abans de la mort de Miró. I és que la frase d'un roig encès és justament el títol de la cançó que Raimon va dedicar fa més de mig segle a Joan Miró. Raimon va explicar a Martí Rom com va fer la cançó amb aquestes paraules. Li va explicar així, amb aquest text. Li va dir, la cançó d'un roig encès és com un traç. Tan sols té 2 acords. I el seu començament vol descriure l'energia de Miró. La vaig cantar per primer cop al concert del 18 de maig de 1968 a la Universitat de Madrid, que fou l'origen d'una gran manifestació contra el règim autoritari en què vivíem. Però no la vaig poder publicar fins al 1977 al disc Lliurament del Cant, el primer disc que feia després de la mort d'en Franco. La primera vegada que vaig veure una obra de Joan Miró fou quan estudiava batxillerat, en un llibre de text. Era una reproducció que em va impressionar molt, per més que calia intuir-ne els colors, el roig, el verd, perquè la imatge era en blanc i negre. Tot i així, les formes que tenia, per mi, tenien un gran impacte. Això és el que deia Raimon sobre Miró. Doncs bé, serà amb la cançó d'un roig encès, que tancarem aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Oriol Coromina a les vies de so, un cinema a la xarxa que hem dedicat a Joan Miró per commemorar el 130è aniversari del seu naixement i el 40è aniversari de la seva mort, d'un roig encès.
D'un roig encès voldria les cançons, d'un roig encès voldria la vida, d'un roig encès tots els amors, d'un roig encès, d'un roig encès aquest racó tan perillós, la gent d'ací i la de fora, que fossin tots d'un roig encès. D'un roig encès voldria el món i dir les coses tal com són. D'un roig encès voldria el món i dir les coses tal com són.
Continguts en xarxa.